toquen. Sí, sí.
Bueno, a l'època del Pujol no calia, perquè només amb ell ja era suficient.
Ja omplia, no? Sí. A veure, Marc, tu que també has seguit moltes campanyes, alguna cosa a dir sobre això?
El Pujol té el mític de los chunguitos, aquell concert que vam programar. Vull dir que ja ve de lluny, això, que hi hagi espectacles amb els mítics.
Mira, però em deia la Laia Colomer, que va seguir les eleccions al País Basc fa 4 anys, que el PNB, com a mínim fa 4 anys, això...
Xous no en feia.
No ho feia. Arnau, a més, una curiositat. Crec que es feien molt a prop. No sé si pràcticament han seguit una campanya gairebé paral·lela al PNB i Bildu, perquè recordo el primer dia que també em sembla que van començar a Vitòria, precisament on esteu avui, i avui estaven a tocar, pràcticament.
Sí, estaven a pocs metres, és el centre de Vitòria, dues places pràcticament a tocar, ara hi ha alguns metres de diferència, evidentment, però pràcticament al mateix lloc, a la mateixa hora. El PNB començava a 8:15, Bildu ho havia fet a les 7 en punt, per tant, una orella als dos llocs, per explicar-ho, perquè, efectivament, la campanya aquí al País Basc comença a escalfar-se, o ja s'ha escalfat aquesta setmana, i no per la temperatura, que per cert és força baixa, 9 graus ara mateix al centre de Vitòria.
Fred, com deies, aquesta campanya, aquesta recta final, que aquesta setmana, des de dilluns, ha estat marcada per aquestes declaracions del candidat de Bildu, Pello Chandiano.
ETA fue un grupo armado, bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe.
Això Chandiano ho va dir a la SER, però com deies, Arnau, la resta de la setmana aquestes declaracions que li han portat cua i ha estat el que ha anat marcant la gent d'aquests dies, no?
Sí, de fet ara la campanya gira al voltant d'això, d'aquestes declaracions de Ochandiano a la SER, això era dilluns, tota la setmana ha anat al voltant d'això, sobretot en les entrevistes, perquè és veritat que els mítings una mica mengen a part, perquè cada partit vol centrar-se en el seu missatge, però en les entrevistes sí que evidentment tots els partits opinen, tots els partits hi fiquen cullerada, i en els mítings sí que és veritat que per evitar patinades suposo que se centren en el que volen. De fet, avui tots aquí estem esperant alguna referència en els mítings del PNB i Bildu, doncs bé, ni uns ni altres hi han sucat pa, tot ha estat entre línies, llegint entre línies. El que sí que s'ha fet aquest matí des de l'Esquerra Verzali, concretament el mateix candidat Pello Chandiano, ha fet una espècie de rectificació d'aquella manera, ara l'escoltarem. L'ha fet a la SER, no, més ben dit, l'ha fet a Ràdio Euskadi, i ara l'escoltem, però vaja, la sensació és que fa equilibris.
Yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA. Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta. Yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral, porque llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista.
Clar, demana perdó, és veritat, sí, demana perdó si algú s'ha ofès.
De la resposta que va dir,
sí,
no?
Sí, se'n beneix de la resposta, però tampoc diu, ni en cap moment, descriu a ETA com una organització terrorista.
Com veieu
aquesta? Que és el que li preguntaven dilluns en aquella entrevista a la SER de l'Aimar Bretos.
Com veieu aquesta polèmica d'aquesta setmana? Home, és una mica difícil, no?, que ETA no surti d'alguna manera a la campanya, perquè la dreta sempre ha aprofitat per treure aquest tema quan ha pogut.
I per això encara és més sorprenent aquesta relliscada del candidat de Bildu, perquè era evident que era un tema que sortiria a la campanya o que en qualsevol entrevista, especialment en aquest cas doncs, amb un mitjà estatal,
sí.
Li sortiria aquesta qüestió. I per tant, com el manual, de les primeres previsions que havia de fer, entenc, és com respondre a aquesta qüestió, i a més, portant els anys que hi ha d'experiència de Bildu. Una relliscada perquè, a més, alimenta el discurs de la dreta, i fins i tot això de retruc no va bé a Pedro Sánchez, perquè aquest procés que ha costat anys de normalitzar l'Esquerra Verzale com un actor més en la política estatal, ha portat doncs, bastant esforç, i no ha estat fàcil. I que tingui, per exemple, gràcies al PSOE, l'alcaldia de Pamplona, doncs tampoc no ha estat un procés fàcil, no? Vull dir que ara això és fer passes enrere per ells. Per això no s'entén. I a més, en una campanya que els estava anant de cara, doncs, evidentment, ara tothom se'ls llança al damunt per aquesta qüestió. Aquí cal recordar què és Bildu, no? Que és un conglomerat en què s'hi ajunta l'Esquerra Abertzale, però de diferents procedències. Euskal Cartasuna, que són una escissió del PNB, els que sempre han condemnat la violència d'ETA. Ara l'ARC, que és una escissió d'Herri Batasuna al seu dia, que van ser els que van començar a condemnar-ho des de dins, i després Sortu, que és l'evolució de l'antiga Euskal Cartasuna, Euskal Herritarrok, no? L'Esquerra Abertzale més essencial. Doncs la suma de tots ells van fer aquest conglomerat que porta molts anys de transformació i d'aparèixer com un partit jove, modern, i que fins i tot amb tema estètic d'imatge...
La imatge ha canviat moltíssim.
I tant, molta llum, molta color, i que no té res a veure amb la visió més històrica, fosca, també, de l'esquerra.
Fins i tot l'estètica del candidat.
El candidat mateix és un candidat jove, és un candidat que no està lligat a aquesta història de l'Esquerra Abertzale, moderat, fa pocs mesos va venir aquí a Catalunya, interessat per temes socials, mediambientals, no tant per qüestions més de reivindicació nacionalista, sobiranista, i per tant, diguem que hagi fet aquesta relliscada amb aquest tema, doncs jo ho trobo bastant sorprenent.
Silva.
Mira, diverses coses. Una, clar, dir-li, per exemple, a les víctimes d'Hipercor o de la zona de Vic, o els regidors socialistes i populars que van ser assassinats a Catalunya, estic parlant només de Catalunya, que ETA no era una banda terrorista o no voler qualificar de terrorisme, si tu vols també a qualificar el GAL, que evidentment era terrorisme d'estat, però que proporcionalment jo crec que la diferència és abismal en el nombre de víctimes, doncs no hi ha comparació possible, però el que passa és que tinc la sensació de que ell potser és un candidat diferent. Jo no sé si això és una relliscada o no, o és que no saben ben bé què contestar, perquè és veritat que la imatge de Bildu en aquestes eleccions del País Basc és molt diferent, però per exemple al Parlament Europeu presenten el Fernando Barrena, que és una persona que prové d'aquell antiga Herri Batasuna, que fins i tot va tenir alguna condemna per col·laboració amb banda armada, i per tant que respon exactament al perfil anterior, no? Clar, estic d'acord amb que això... Mira, no només la dreta, el problema és que ara ha canviat, perquè això, al País Basc, el PSOE, també tenia una posició claríssima, entre altres coses, perquè van patir les conseqüències d'ETA en el seu dia. I ara, com recordava molt bé el Marc, el PSOE ha acabat pactant, necessita Bildu al Congrés, i ha pactat també, en el cas de Pamplona claríssimament, amb Bildu al País Basc. I per tant, ara està més en mans de la dreta perquè perjudica també el PSOE, perquè el PSOE s'ha de posicionar claríssimament en contra del terrorisme i en contra de qualsevol cosa que vinculi en el passat, i en canvi té com a soci al Congrés, i ja veurem què passa ara amb les eleccions del diumenge, a Bildu, no? I efectivament també estic d'acord en que Bildu són moltes coses, però és Sortu també, i Sortu és exactament els hereus de Batasuna. El que passa que hi ha altres coses que estan a Sortu, a Bildu, que no responen, al revés, que responen a un perfil diferent i completament antitètic al que representava en el seu dia el terrorisme d'ETA, no?
Ara et deixo parlar, Laura, però abans deies també en aquestes relacions amb el PSOE, precisament avui Pedro Sánchez també s'hi ha pronunciat y ha dicho eso.
Por tanto, hay que llamar a las cosas por su nombre, y ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas.
Això és el que ha dit Pedro Sánchez, i crec, Arnau, que avui Alberto Núñez Feijó també era al País Basc, no?
Sí, i també n'ha parlat, discurs més previsible en aquest cas del líder del PP, que també podem escoltar.
Siempre hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras Bildu no vuelva otra vez a ser un partido que tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren. Siempre, siempre hemos estado al lado de las víctimas, y lamentablemente Bildu todavía hoy no está al lado de las víctimas, todavía hoy no condena los actos terroristas que se han cometido.
Laura.
Sí. Al principi tu deies que al final sembla que amb aquestes declaracions que faci una mica d'equilibris. Jo no sé si és tan aquesta la voluntat de les seves declaracions, fer equilibris, com d'intentar trencar un marc imposat per pur electoralisme. Al final, el 2011, crec recordar que va ser quan ETA es dissol, o quan ETA anuncia la fi de la seva activitat armada. Per tant, han passat 13 anys. Jo crec que treure una altra vegada aquest tema no és casual, evidentment es podia calcular, però jo crec que la voluntat del candidat és bàsicament intentar, que segurament ho fa d'una forma maldestra, no ho aconsegueix, però és trencar aquest marc imposat, aquest marc a partir del qual es rubriquen moltes de les campanyes al País Basc, i que seria com una forma ja de dir que no condicionarà tant la campanya i intentar fugir d'aquí, que no sé si ho aconsegueix. De totes formes, aquest tema a les persones, als representants de l'Esquerra Verzales, se'ls exigeix una sobregesticulació a vegades excessiva, no?, perquè condemnin i perquè demanin quasi perdó per les víctimes del terrorisme d'ETA, quan en realitat hi ha una part de raó amb les declaracions del candidat, quan en realitat mai ningú, o no es posa ni en el mateix ni en la mateixa balança, ni es demana aquesta gesticulació, aquesta demanda constant de perdó per les víctimes del GAL, del terrorisme d'estat, o per les tortures policials que es van produir en el seu moment, i tinguessin tantes víctimes o menys, també van representar una petjada, una ferida molt gran, no?, en el cor d'aquest país. Per tant, que jo penso que segurament no ho aconsegueix del tot, però és una forma com de trencar, de dir prou ja d'estar condicionant la campanya a partir d'això, quan és una realitat desapareguda des de fa més de 10 anys.
Núria, vols afegir alguna cosa més sobre això?
Sí, i al principi de la campanya ETA no ha aparegut. Ha aparegut en la recta final, gairebé, i també des de Madrid, sobretot. Hi ha una decisió del PSOE, que és acompanyada pels socialistes bascos, de treure aquest tema al final de la campanya, i és el que han estat fent els últims dies. És cert que el candidat de Bildu respon i segurament fa una relliscada, però a mi em sembla que diu coses que són certes, com que dins de Bildu hi ha un grup que va ser agent de dolor, però també hi ha agent de reconciliació, i això és el que és Bildu al final, perquè ha caminat cap a normalitzar la situació política al País Basc, i fins i tot participa en la governabilitat de l'Estat pactant amb el PSOE. I llavors diu una altra cosa, que és molt difícil que les dues parts del conflicte acordin una definició sobre el que va passar. L'important és que al final arribin a la conclusió que s'ha acabat aquest cicle i que no hi haurà més violència, i al País Basc és el que ha passat. Em sembla que ningú dubta que la societat basca està intentant tancar ferides, i que això s'utilitzi políticament al final d'una campanya electoral no em sembla que s'estigui pensant tampoc amb les víctimes. Per tant, fa una relliscada, sí, però tampoc em sembla que se n'en surti del tot malament quan fa aquesta reflexió.
Digues, Arnau, volies comentar alguna cosa?
Sí, que de fet, avui segurament el gran protagonisme en aquests mítings, tant del PNL com de Bildu, se l'han emportat els segones espases. Per què ho dic? Perquè fa uns moments us deia, pràcticament, o més ben dit, no han comentat la gran polèmica d'aquesta setmana, no l'han comentat els líders, els candidats a l'Lehendakaritza. Sí que entre línies hem llegit, hem escoltat els discursos d'Arnaldo Otegi i d'Andoni Ortúzar per Bildu i pel PNB. Per exemple, Otegi, sense, ja et dic, sense mencionar directament, sense parlar d'ETA i sense parlar de tota la polèmica directament, sí que, i el podem escoltar, ha parlat d'aquesta política estatal, d'aquesta política espanyola que es posa enmig de la campanya basca en aquest cas.
Quien llena el debate político de mentiras, de manipulaciones, no nos está haciendo daño a nosotras y a nosotros, le está haciendo daño a esta parte del país. Porque este país no se merece que se importe lo peor de la política española a los debates políticos en Euskal Herria.
Això per la banda de Bildu, i uns minuts després, uns metres més enllà, també aquí al centre de Vitoria, Andoni Ortúzar pel PNB, el que deia és que aquesta campanya electoral per Bildu comença a fer-se llarga.
Estos días a los de Bildu les veo con la cara un poquito, la sonrisa esta parece más nerviosa, ¿no? Yo creo que se les está haciendo, así como a nosotros nos hacía falta una semanita más de campaña, ¿verdad, Imanol? Nosotros aguantaríamos una semanita más de campaña, pero a ellos se les está haciendo larga, me maten du, que se les está haciendo larga, y empiezan a patinar.
Doncs això, que no ha parlat d'ETA, però aquest empiecen a patinar, sí. Home, jo crec que és bastant referència directa, no?
Sí. Arnau, demà què? Demà actes finals? No sé si es preveu també desembarcament de líders espanyols o...
Sí, desembarcament total, i de fet, parlàveu, crec que era el Silva, d'aquesta relació de cara a les eleccions europees, amb el tema del terrorisme tot plegat. A les europees és important recordar que Esquerra Republicana es presenta conjuntament, entre d'altres, amb Bildu. Què vull dir amb això? Que aquesta polèmica també pot portar conseqüències, també pot portar cua, i no deu estar agradant gens ni mica a la gent d'Esquerra. Per què ho dic? Perquè demà Pere Aragonès serà el tancament de campanya de Bildu aquí al País Basc, a Bilbao, concretament. Per tant, aquesta imatge, no?, de l'home de la polèmica aquesta setmana aquí a Euskadi, donant-se la mà o rebent el suport de Pere Aragonès, que demà serà aquí a Bilbao, en aquest desembarcament de líders d'altres regions de l'Estat, en aquest cas Aragonès, però també Feijóo, Pedro Sánchez, Abascal, fins i tot el ministre Ernest Urtasun, cada un amb el seu partit polític aquí al País Basc, demà per tancar la campanya electoral d'unes eleccions diumenge que es preveuen que aniran frec a frec en aquesta victòria, en aquesta, més ben dit, aquesta lluita entre Bildu i el PNB, que de moment, segons algunes enquestes, podríem arribar a veure fins i tot un sorpasso.
Això t'anava a dir, si podíem actualitzar ara mateix què pinten les darreres enquestes que s'han publicat, Arnau.
Clar, les enquestes...
Les prohibides. No s'han publicat perquè no
deixen. Aquí anava jo, que els últims dies no es poden publicar.
No, és que malauradament no deixen, perquè és una cosa que no entès mai, fa anys que reivindico, que per què no es poden publicar si tothom sap que les estan fent.
Cada vegada té menys sentit.
Sí. Home, no té gaire sentit. El que sí
com
que
està la fruiteria?
Sí, exacte. La fruiteria.
O aquests enllaços a vegades, no?, a mitjans estrangers. Que...
Andorra, no? El periòdico sempre publica la seva versió andorrana, sempre publica la seva enquesta els últims dies de campanya. No, el que diuen aquí els diferents partits, també per tràquings interns o aquestes enquestes internes que tenen, és que la cosa està ajustada. Evidentment, si parles amb els del PNB et diran que ells van per davant, si parles amb els de Bildu et diran que ells van per davant. En qualsevol cas, el que tothom coincideix, i això parlo amb la gran majoria dels partits, és que la cosa al capdavant, a la primera posició, va frec a frec. Veurem si aquesta polèmica de l'última setmana acaba decantant la cosa cap al PNB, si acaba decantant-se, com tot feia indicar, cap a l'Esquerra Verzale, cap a Bildu, o si realment, com va passar a les gallegues, no hi havia aquest fenomen de Bildu, en aquell cas del BNG, per aquest diumenge. Sortirem de dubtes, això, diumenge, a partir de les 8, quarts de 9, quan comenci el recompte.
Anava a dir, en tot cas, encara que Bildu passés per davant del PNB, també comentàvem que les possibilitats de formar govern pràcticament són nul·les.
Sí, hi hauria alguna possibilitat que no sumessin el PNB i els socialistes. Complicat, perquè més el sistema aquí al País Basc per escollir l'endecari funciona com els ajuntaments. És qui treu més vots en un candidat guanya, no cal majoria absoluta. Sí. És a dir, que si Bildu, per molt que guanyi les eleccions, si no tingués el suport d'altres grups parlamentaris amb potència, que no el tindrà, segurament, no li serviria res. En tot cas, seria històric, evidentment, una victòria de Bildu aquí al País Basc, però per molt que hi hagués aquest sorpasso, el més probable, l'escenari més probable, és que els socialistes i els nacionalistes tornin a fer tàndem per aconseguir o per revalidar la lendakaritza.
Bildu mateix no compta que aquestes eleccions serviran per arribar al govern d'Euskadi, de fet.
No, però seria un cop sobre la taula, no un cop de puny sobre la taula, sí. per dir, bueno, un canvi de cicle que parlen aquí al País Basc.
I en tot cas, veurem quines conseqüències pot tenir aquest resultat en les majories, bueno, veurem les parades catalanes també, no?, però en les majories que hi ha al Congrés, no?, perquè alguna repercussió pot tenir.
Sí, però vull dir, aquí, si el PNB perd el poder, serà un drama pels nacionalistes bascos, pels Getzales, que pot tenir conseqüències en l'aritmètica espanyola. Si Bildu no arriba al poder, no tindrà aquesta component de drama. Ells faran un salt endavant, guanyaran posicions i estaran en millor situació per d'aquí 4 anys o quan siguin les següents.
I acceptaran, saltar, no? Marc, acceptaran plàcidament que el PSC d'Euskadi
el PSC doni suport.
Marc, pacti amb el PNB mentre ells han de donar suport al Congrés sense problema, tu ho veus així?
És que passa una mica el mateix que passa amb Esquerra i Junts quan han de pactar amb el PSOE. És a dir, la comoditat amb què poden no votar el PNB i Junts o fer costat a la banda esquerra a l'hemicicle espanyol és més notòria, no?, aquesta comoditat, que no pas Esquerra o Bildu quedar-se fora de determinades polítiques que es voten al Congrés dels Diputats. Crec que aquí quedar fora de l'equació Bildu, tornar a la trinxera, tornar a la muntanya, al Congrés dels Diputats, no li interessa estratègicament, encara que no li estiguin aprovant les coses, que no els hi facin cas a les seves esmenes. Per tant, els tornaria allunyar de la centralitat política, deixar de donar suport al PSOE. El Bildu és dels que més gratuïtament ha donat suport a la majoria de Pedro Sánchez, bueno, a Madrid.
Aparentment gratuïtament, i després hem vist que ha canviat alguna cosa, perquè...
Ha canviat alguna cosa.
Laura i Núria, i tanquem.
No, que, i una centralitat política que li ha donat bons resultats a nivell electoral. Exacte. També, és a dir, aquesta centralitat política que ha anat guanyant Bildu al Congrés dels Diputats, ha passat una mica com la inversa, almenys en termes de traducció política, en termes de traducció electoral, la inversa del que ha passat amb l'independentisme català, o amb una part de l'independentisme català, que es podria pensar que després d'aquesta aposta més possibilista, o aquests pactes que, amb els quals ha arribat amb el govern espanyol, podrien haver estat una de les lectures possibles per la pèrdua de suports electorals a les passades eleccions generals, cosa que no va passar amb Bildu, que havia fet una aposta estratègica similar al que havia fet, per exemple, Esquerra Republicana, no? En el cas del País Basc, potser, o segurament, perquè la fase, el cicle polític és diferent del que s'ha viscut als últims anys, del que s'ha viscut a Catalunya, però aquesta aposta per possibilitar la governabilitat d'Espanya, els electors la premien. En el cas del País Basc.
Digues, Arnau, però no li ho
no, que és un centralisme, com explicàveu ara, un centralisme a costa de pràcticament ni parlar d'independència en els seus mítings. Que no és, vull dir, no és qüestionable, cadascú evidentment té l'estratègia que vulgui, però que és un fet.
En tot cas, crida l'atenció, sí, sí.
Que crida l'atenció que Bildu, Esquerra Berzale, l'esquerra independentista del País Basc, sí, hagi aconseguit com a mínim trepitjar els talons o ser en aquesta batalla per la primera posició aquest diumenge, això sí, a costa de evitar parlar d'independència, sí.
Núria.
Sí, volia dir precisament això, que la seva aposta ha sigut agafar el votant de Comuns aquí, Sumar allà, no? Podem, que a través de polítiques socials parla molt de sanitat i aparcar totalment l'agenda nacional. De fet, ara mateix, oferta nítidament independentista al País Basc no n'hi ha, perquè el PNB demana un nou estatus i Bildu també ve a dir una mena d'estat confederal. Per tant, això és una diferència fonamental amb Catalunya, però crec que no es poden comparar les dues realitats precisament perquè els resultats que ha donat, i ho deies tu, Laura, l'aposta de Bildu amb l'aposta d'Esquerra ha estat totalment diferent. Esquerra va perdre gairebé la meitat de diputats a les últimes eleccions espanyoles, i en el cas de Bildu aquesta estratègia més pragmàtica l'està portant a gairebé guanyar les eleccions.
Recordem,
al País Basc.
Si no farà memòria, que Podemos va guanyar unes eleccions generals al País Basc, no? En el seu moment. I on estan ara? Vull dir que aquest trasbàs és claríssim.
És claríssim. I no se l'emporta el PSOE, que això, el Partit Socialista del País Basc, en aquest cas, i això li resta molt als socialistes bascos poder avançar en la carrera electoral allà.
I veiem una altra derivada d'aquesta situació, d'aquesta renúncia a situar el debat sobre la independència al mig del debat polític de l'agenda al País Basc, que és que si mirem els resultats de PNB i Bildu, els que tindran, o els que han tingut fins ara, sumen gairebé 2/3 de l'hemicicle. Això aquí és impensable. Aquí hi ha un empat frec a frec, amb majoria independentista històricament, però justa. En canvi, allà, aquesta estratègia d'intentar evitar aquest debat i anar més amb qüestions més socials o d'altre tipus, els està portant a tenir una majoria nacionalista i per majoria en el Parlament.
Tampoc passa una majoria que no s'articula.
Ah, no, clar.
No, perquè s'articula al voltant d'aquest
país. Fa una dialèctica de govern i oposició.
Exacte, sí. És a dir, no hi ha possibilitat, no estem parlant d'un pacte possible entre PNB i Bildu.
No, però si haguessin de reformar l'Estatut, tindrien una posició favorable.
Molt favorable, això és cert.
Per tancar. Que
això que explicava Núria seria el més lògic, que sempre he pensat que hauria d'haver passat a Catalunya, i que segurament és el que acabarà passant, que és ajuntar ideològicament partits tan diferents en teoria, per seguir la independència, i hem vist que no funciona. I, en canvi, allà, partint de que són independentistes però no l'estàs reclamant, el que fan és separar-se ideològicament i cadascú buscar el seu electorat.
Bueno, depèn això de també... quin eix predomina en la política.
Clar, però és que ja veurem que la campanya que ve aquí a Catalunya tampoc de independència és per a la massa.
Ara, ara en parlarem, no? la campanya que vindrà aquí a Catalunya. Arnau...
Ja us deixo amb les coses
sí,
vostres.
Sí, que sé que estàs passant fred aquí a la Vitòria, eh?
Anem a sopar, que si no...
Que vagi bé. Arnau, demà res, en tornem a parlar. Demà tots els actes més o menys es concentren a Bilbao, entenc?
A Bilbao n'hi ha un parell o tres. Sánchez també serà a Bilbao. Feijó crec que tanca a Vitoria. Aquí a Vitoria, de fet, sí.
El Tomàs Molina no va al míting final, no? De Bilbao.
No, com a mínim en aquest no. Potser el de les europees hi haurà d'anar, clar. Les europees hi haurà d'anar segur.
Arnau, gràcies, que vagi bé.
Abraçada, cuideu-vos.
Vinga, bon profit, adeu, bona nit. 9:24, dèiem, tot això aquí, com es traduirà o com s'està ja articulant de cara a aquesta campanya, que començarà d'aquí a una setmana justa. De fet, això també és un altre tema a comentar, que és que la campanya comença dijous que ve a les 12 de la nit, però sabem tots que els actes a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda ja comencen, i a les 12 de la nit, pràcticament, aquella penjada d'enganxada de cartells
passó a la paperera de la història.
Però, en fi,
diria la CUP.
Seguirem dient que comença a les 12 de la nit. Avui Salvador Illa ha passat pel món a RAC1, n'hem parlat abans al sumari d'aquesta proposta que ha dit de crear una unitat dels Mossos d'Esquadra especialitzada en ocupacions il·legals, en màfies, en delinqüents reincidents, també de crear aquesta comissaria de la dona. Però al marge d'això, Salvador Illa també ha parlat d'altres temes, com per exemple de amb qui parlarà i amb qui no.
A partir de l'endemà jo em reuniré per fer un govern sòlid. Amb el PP no sumo. Jo tinc un plantejament socialdemòcrata. Soc un partit socialdemòcrata i buscaré suports per fer això. I veurem com va, però per respecte als ciutadans de Catalunya vull que em reunin ells primers.
Ha dit que en reunirà amb tothom, això sí, excepte amb els que fan discursos d'odi, i ha dit textualment, doncs, amb Vox i amb Aliança Catalana. Sobre això, clar, també és molt d'hora per parlar de pactes, perquè ja sabem tots que un cop passen les eleccions les coses canvien, i sí que s'ha molestat d'alguna manera, o quan se li ha dit si hi hauria l'opció de fer com un Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, i ell ha posat que d'exemples com els de Jaume Collboni n'hi ha hagut d'altres, com a l'Ajuntament de Girona, i que sembla que en alguns casos doncs estiguin permesos i en uns altres no. Vull dir, ha volgut defensar també aquesta llibertat de poder fer pactes amb qui es vulgui i de rebre els suports de qui es vulgui també.
Jo trobo interessant aquest discurs de seguretat, que crec que el sentirem més cops durant aquesta campanya. Si mirem l'experiència de les municipals, sobretot en els temes que es van tocar a Barcelona, la seguretat va ser molt recurrent, hi havia les manifestacions de Desocupa, i per tant va centrar bastant els temes mediàtics de la campanya. Jo crec que en prevenció d'això els partits estan armant-se per tenir discurs sobre aquest tema. Per aquesta raó, també perquè quins vots van a captar, en el cas del PSC, doncs el votant de Ciutadans, no? Doncs aquest és un dels temes forts també. Ciutadans en va fer bandera en la seva campanya a les municipals, per tant, si vol anar cap aquí, doncs és cap on ha d'incidir, i també perquè si Aliança Catalana està situant-se en el debat i amb aquestes opcions de poder aparèixer com a nou protagonista en la política catalana, doncs una manera de frenar-ho és justament fent discursos de seguretat. Si parlem amb alcaldes de municipis en què hi ha hagut històricament partits xenòfobs que han tingut presència a la Catalunya Central, per exemple, el que diuen aquests alcaldes és, al final el que s'ha de fer és parlar clar i tenir un discurs clar sobre en temes com seguretat, sense caure en aquests lligams que fa l'ultradreta entre seguretat i immigració, però tenir discursos clars i ben endreçats aquests temes que els ciutadans entenguin que hi ha, quines són les polítiques que es fan al respecte.
És veritat que aquests dies ja s'havien anat posant algunes pistes, no?, sobre la taula, que si finançament, que si la sequera, no?, alguns dels eixos de campanya, però avui Salvador Illa també n'ha posat aquest altre, que és el de la seguretat, que no sé si compartiu amb el Marc això de que serà un tema que anirem veient també en campanya, Núria.
Sí, jo crec que tant el PSC com també Junts, que de fet aquesta proposta d'unitat dels Mossos antiocupacions també la fa Junts, i en aquest sentit es troben perquè és un eix que preocupa, creuen, a part dels seus votants, i que per tant han de posar sobre la taula per evitar fugues, en el cas de Junts cap a Aliança Catalana, i en el cas del PSC l'àrea metropolitana segurament amb Vox, perquè el votant de Vox, per exemple, si mirem dades, no només estem parlant de persones que se situarien a l'eix de la dreta, sinó que segurament hi ha moltes persones que han sigut sempre votants d'esquerres que poden optar per Vox. I per això el PSC vol tenir un discurs en seguretat més aviat, que es podria associar a partits de centre dreta
o dreta,
depèn de com tu miris, per evitar aquesta fuga. I això a Núria Parlon, que ha estat governant a Santa Coloma i que va treure bon resultat a les municipals, té molt clar aquest Pilar i Salvador Illa, em sembla que ho ha assumit com a discurs en termes de, del PSC a nivell nacional. En el cas de, d'Esquerra Republicana, durant tot aquest mandat el PSC ha fet una oposició molt forta al, al conseller Elena, i Elena, tot i dir sempre que ser d'esquerres també és ser d'ordre, perquè això és una de les coses que se li han sentit sempre, és veritat que Esquerra no té un posicionament d'aquest estil, perquè segurament els seus votants doncs, no respondrien de la mateixa manera, però a mi també em sembla que serà un dels temes més pronunciats en aquesta campanya electoral.
De fet, Joan Ignasi Elena, el conseller, ja s'ha afanyat a respondre algunes de les qüestions que ha dit avui Salvador Illa en aquesta entrevista aquí al Món a RAC1, perquè, per exemple, Salvador Illa ha dit que en els pròxims 4 anys posarà 570 agents més dins del cos dels Mossos d'Esquadra. Doncs bé, el conseller li ha dit que ells ja n'han posat molts més dels que ha dit Salvador Illa, i també ha recriminat a una altra persona, el exconseller Ramon Espadaler, recordem que ara va a la candidatura de, del PSC, que diu que quan ell va estar al capdavant de la conselleria doncs no en va contractar cap de gent en els 2 anys i mig que va estar en el càrrec. Vull dir que ja hi ha hagut aquesta resposta també directa de Salvador Illa.
I s'ha de dir que aquesta tensió entre el PSC i Elena també té a veure amb que Elena era del
PSC.
La relació amb els ex sempre és complicada.
Però per això porta també política. Aquesta idea sobre el tema de la seguretat, perquè ve d'on ve.
Sí.
Però, i de fet, justament amb això, no és casual, crec que és el número 3, no, Ramon Espadaler? Ramon Espadaler és el número 3 de la llista del Partit Socialista, per tant, clarament hi haurà una aposta de marcar perfil polític en relació amb la seguretat durant la campanya, justament, i em sumo el que deia la Núria, no, justament per intentar rascar vots a la dreta, per donar, i això... Per aconseguir aquest objectiu i segurament doncs, fer forat amb el que era la base electoral durant els últims comicis de Ciutadans, per fer això segurament tornarà a donar-li tota la centralitat que no mereix, si anem a buscar les dades, no? La qüestió de les ocupacions, amb aquest relat fals de que surt la Lleia Maria surt de casa i ja han ocupat el pis, no? Es tornarà a donar com molt de bombo, que al final ja és un símptoma, és un signe del que hem vist les últimes campanyes, que insisteixo aquest relat d'emergència, aquest relat com d'alarma constant al voltant de les ocupacions no té cap connexió amb les dades reals al voltant de les mateixes, per tant, és una qüestió electoralista pura, però que hi ha alguns partits, i el PSC s'assuma aquest carro de la dreta, que creuen que això els hi pot donar rèdit polític. Per tant, jo crec que estaran alineats amb el PSC tots els partits de la dreta i els que hauran de fer un contradiscurs per contrarrestar aquesta com aquesta voluntat de fer bandera d'aquesta hipersecurització serà bàsicament la CUP, és l'únic que ho pot fer juntament amb els comuns i juntament amb Esquerra Republicana si vol marcar perfil propi al llarg de la campanya. I després, per acabar, més enllà de la qüestió de la seguretat en si mateixa, a mi em fa la sensació, encara no hem començat a tenir debats en campanya perquè encara no hi hem entrat, però em fa la sensació que en aquesta campanya veurem coses que tindran a veure amb posar en tela de judici o qüestionar alguns consensos que podíem pensar intuïtivament que estaven molt resolts i que podrem veure probablement que no ho estan tant, bàsicament per com s'estan situant alguns partits amb representació parlamentària o que podrien tenir-la. I són, d'un costat, la qüestió de la immigració i de l'altre, la qüestió de la llengua. Jo crec que tindran presència al llarg d'aquesta campanya i veurem com s'han esbarlat qüestions que pensàvem que estaven molt consensuades o que tothom tenia una perspectiva bastant similar i que resulta que no és així.
Clar, perquè és que quan entren partits nous justament el que fan és això, sacsejar el que semblava que eren consensos inamovibles, no? I introdueixen elements nous en el debat polític que obliguen els partits tradicionals a moure el seu discurs per acabar entenent que potser hi ha algun filó que no estava ben resolt en la seva posició política, no?
I han tingut alguns exemples aquests últims dies, no? Per exemple, amb l'hora i amb la qüestió de la llengua.
És curiós que el tema de la llengua, qui el posa en discussió sigui una formació nova independentista, no? Que és el que ha discutit el tema de la invasió.
Sí, però històricament, també, quan va entrar Ciutadans, va fer aquesta sacsejada de consensos en què el PP, per exemple, no havia plantejat.
No, però per això dic que ara vingui de l'altra banda, això és el que volia destacar, no? Però deixem que comenti una mica el tema de la seguretat, si voleu, després parlem de la llengua. No, perquè jo crec que, primer, la seguretat va molt més enllà de les ocupacions, que ja hem parlat alguna vegada.
No, però fet que vol crear aquesta oficina antiocupacions, per tant, no és una cosa com... Sí. O sigui, està situant això en el centre, em refereixo.
En el centre no sé, en el discurs electoral sí, però no sé si en el centre, perquè, insisteixo, jo volia desenvolupar això perquè crec que ja ho hem parlat alguna altra vegada, que quan parlem, per exemple, de robatoris o d'inseguretat o de fins i tot tot d'altres tipus de, jo què sé, de drogues, de narcotràfic o de tot aquest tipus de coses. Recordem que som la regió de la zona d'Europa on hi ha més cultiu de marihuana i més trànsit de marihuana de tota Europa. Doncs jo crec que això cal recordar, això ho va fer en el seu dia el Valls, quan era primer ministre francès i després quan va venir aquí a fer la campanya, que la seguretat, que tradicionalment era un discurs de la dreta, jo crec que ha estat sempre un error que l'esquerra no el reivindiqués com a propi, perquè la seguretat afecta sempre a la gent amb menys recursos. Per això després, a barris com en Torre Baró, que recordava la Núria, pues Vox és un dels llocs on treu més millor resultat, no? Perquè en els llocs on la gent té més dificultats, primer, hi ha més possibilitat de que arribi aquest discurs, a veure, d'una forma més manipulada, com a tot arreu, perquè al final els discursos polítics arriben manipulats, però potser són més sensibles perquè tenen més dificultats. La gent que té més recursos té més capacitat de defensar la seva propietat i de tenir seguretat privada o de tenir més, no sé, de tenir alarmes. Vull dir que a vegades pensem que el discurs de l'ordre i de la seguretat és un patrimoni de la dreta, i jo crec que això és un error.
Però precisament Vox triomfa als barris amb unes rendes més altes. Exacte. I amb els que tenen unes rendes més baixes.
I no només s'explica per la qüestió de la seguretat, moment, que triomfi en barris moment, baixos. O sigui, hi ha molts factors sociològics que ho podrien explicar.
Un moment, per això, vull dir, és que Vox té discursos per diferents públics, perquè aquí a Catalunya també tenim eixos diferents, i per això, quan parlava, per exemple, de que el PSC s'apropa a Ciutadans, jo crec que el PSC ha vist que té un vot útil que pot arribar fins i tot, ja ho heu dit, no només a Ciutadans des de la perspectiva nacional ideològica o els temes de la llengua, sinó fins i tot a votants del PP o a votants tradicionalment, per exemple, catalanistes o independentistes, no? És a dir, a votants de dreta. De la dreta, exacte.
L'altre dia que Salvador Illa va fer una conferència, allà hi havia, per exemple, Miquel Samper i Santi Vila, i crec que amb el seu discurs Illa també vol captar aquest votant moderat, exconvergent, que potser no seria molt nacionalista, però que és purament d'or.
O sigui, el PSC en aquests moments, tal com està Catalunya, i amb el PP, que segurament tindrà un millor resultat, però que no té segurament moltes possibilitats d'arribar a influir en la confluència del govern, el PSC representa el partit de centre-dreta i de centre-esquerra també, no? Allà hi ha dit socialdemòcrata, que és una manera avui en dia de dir jo sóc més aviat de centre i de centre-dreta que no la resta. Per tal com està configurat el panorama polític a Catalunya, un cop sembla que queda una mica més a banda el debat nacional, no? Perquè està clar que és una pantalla que el tema d'independència tardarà, bueno, ja poden reivindicar ara que sigui un altre referèndum, però estem ja a una fase de tirar enrere per demanar un altre cop un referèndum pactat, vull dir que aquí és on estem. I fins i tot el Puigdemont, jo no el sento massa junts parlar d'independència, sinó més aviat d'un discurs econòmic o de posar de segona una persona del món de l'empresariat, no? Vull dir, no veig tampoc que reivindiquin que tornaran aquí per declarar la independència. No ho veig. Jo ni crec que en campanya això sigui un dels seus eixos fonamentals. Jo crec que reivindiquen el discurs de sempre de Convergència, no?
Sí, no ho estan fent ara en campanya.
Ja veurem què passa, però...
En precampanya. Que estan en campanya.
No, costa a vegades.
Sí, sí, sí. Parlen d'ambició nacional, per exemple, no? Els lemes de campanya tornen a situar en primera línia el català, que durant el procés això tant Esquerra com Junts doncs se'n van oblidar. Em sembla que sí que hi ha un retorn aquí.
Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més sobre això, si no, també una altra de les qüestions que ha tractat Salvador Illa, i aquí ja tancarem aquest tema, és del cas Coldo i de les compareixences precisament que haurà d'afrontar la setmana que ve tant el Congrés com el Senat. Sobre això n'ha dit el que sentirem ara.
No, jo estic tranquil. Que hi ha gent, que ja ha passat això des del primer dia de la pandèmia, hi ha gent que aquí intenta enfangar, no? Bueno, jo hi aniré, explicaré i com vaig fer durant la pandèmia, i estic tranquil, les compres que va fer el Ministeri de Sanitat estan penjades en el portal de transparència, tothom ha pogut veure el que hem comprat, a quin preu hem comprat, hem explicat raons, alguns materials no van arribar, hem explicat per què no han arribat, hem explicat en quines circumstàncies vam fer-ho, circumstàncies extraordinàries, solucions extraordinàries, i jo aniré a explicar això i respondre tot el que em preguntin amb tota normalitat.
Creieu que això pot tenir alguna influència en la campanya? Perquè és que just coincideix la mateixa setmana en què comença.
Home, no és una foto que sigui agradable, pel candidat socialista, doncs, veure's en aquesta situació pocs dies de l'inici de la campanya electoral. Per tant, segur que si ho hagués pogut evitar s'ho estalviaria, no? Però també és veritat que es veu molt clarament que té un caire, no?, i un olor d'oportunisme polític el fet de fer-lo comparèixer per explicar justament en aquests dies, doncs, la seva gestió al capdavant del Ministeri de Sanitat. I en funció de com li vagi, doncs, pot no tenir un efecte tan nociu com el fet d'haver de comparèixer ens pugui fer pensar, no? Vull dir, per tant, veurem com es desenvolupa aquesta compareixença, si té capacitat de sortir-se'n bé i de transmetre una imatge de, fins i tot, de per què sóc aquí, per què m'heu fet venir a parlar, si està tot clar, com està en aquest discurs intentant transmetre, doncs jo crec que l'efecte, l'impacte, no pot ser tampoc molt profund per als socialistes.
Sí, jo opino exactament el mateix. Jo penso que abans de començar la precampanya, i de fet encara a dia d'avui, a Salvador Illa el que li convenia és que no passés absolutament res. O sigui, jo crec que durant aquestes setmanes prèvies, durant la campanya i fins a les eleccions, no intentarà fer grans entrevistes que donin grans titulars, en el sentit de que el que li interessa és que hi hagi normalitat perquè tot li bufa a favor. És a dir, tots els últims baròmetres, els últims sondejos apunten que ell seria el guanyador de les eleccions. Per tant, li interessa que no passi res. Llavors, l'única cosa que jo penso, així com a curt termini, immediatament, que podria pertorbar una mica aquest no passar res per ell, seria aquesta compareixença. També et dic que tampoc crec que sacsegi molt el taulell polític, entre altres coses perquè jo crec que per molta gent queda com a molt evident que hi ha aquesta voluntat d'oportunisme polític a l'hora de fer-lo comparèixer, que això no vol dir que en el cas Coldo no s'hagin d'esclarir totes les responsabilitats i s'hagin d'investigar, sí, només faltaria. Ara bé, no sembla que hi hagin indicis que apuntin directament a cap responsabilitat, a que ell hagi fet cap irregularitat, i a banda de tot això és que jo crec que hi ha molta gent que percep aquesta voluntat política de la dreta de desgastar el que és un adversari polític com és el Partit Socialista, i crec que això passa per damunt, almenys, a no ser que hi hagi una gran sorpresa en la compareixença, però jo crec que això està com una mica passant per damunt, aquesta percepció passa per damunt del que pugui passar a la Moncloa.
Ho veurem la setmana que ve. 19 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Fem una pausa i quan tornem canviarem absolutament de qüestió perquè volem parlar d'unes dades que hem sabut avui sobre agressions a professors. 6 de cada 10 admeten que n'han rebut alguna vegada, ja siguin verbals o físiques. Fem una pausa i ara de seguida en parlem aquí a la tertúlia del 9C.
9C amb Anna Ballonesa.
El millor encara està per llegir. Del 18 al 24 d'abril celebrem la setmana del llibre a òptica i audiologia universitària amb un 20% de descompte addicional sobre els nostres increïbles preus. Visita qualsevol dels nostres centres o la botiga online i consulta les condicions. Les millors marques, els millors preus, només a òptica i audiologia universitària.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 21 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llenceria, sabateria, accessoris, bellesa, esports, llar. Entra ara als 8 dies d'or a la botiga web i app del Corte Inglés.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la dia, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amable.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som 1. amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un minut per arribar a 3:15 de la nit. Va, deixeu-me anar a un altre tema. Deixarem la campanya i el 12M de banda, perquè ho dèiem abans d'aquesta pausa. Avui hem sabut que 6 de cada 10 professors asseguren que han patit agressions físiques o verbals per part dels alumnes, i sembla que podria tenir, evidentment, alguna cosa a veure amb aquesta pèrdua d'autoritat per part dels alumnes cap als professors, també per la falta de recursos, que ja fa temps que es comenta. Són dades d'una enquesta que ha fet el sindicat USTEC a 10.000 docents, i per això a aquesta hora, el no ho sé, en volíem parlar amb dos professors que han estat víctimes d'aquestes agressions. Tenim en línia el Dani, que és professor de secundària de matemàtiques en un institut del Maresme. Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
I també tenim en línia l'Anna, que en aquest cas és professora, atenció, d'infantil i de primària a una escola pública del Vallès. És mestra d'educació física i també fa classes de reforç. Anna, bona nit.
Bona nit.
Us faig una pregunta a tots dos. Aquestes dades us sorprenen o creieu que es queden curtes? Dani.
Home, un 60% és molt. Un 60%... Ara, si són insults, no em sorprèn molt. Però és que em sembla que m'has comentat abans que d'això un desè són agressions. I amb un 6% d'agressions...
Físiques i verbals, inclou aquesta
sí,
enquesta?
Sí, mm-hmm. Sí. Si fossin només verbals, no em sorprèn. Si el que són físiques, penso que deu ser bastant menys.
Anna, en el teu cas, et sorprèn o no?
A mi, soc de la mateixa opinió que el Dani. Si són verbals, no em sorprèn gens. Físiques, jo posaria un 40 o un 30%.
Mm-hmm. Us pregunto una mica per els vostres casos. Tots dos crec que ja fa anys que us dediqueu a la docència. Dani, tu fa més de 20 anys, pràcticament 30?
Sí, aquest és el 26è any que em dedico a docència, sí.
26 anys.
Mm-hmm. Sí, sí. I de fet ha estat un any que he tingut l'única agressió, ha estat fa uns 4 mesos.
Fins ara no t'hi havies trobat mai, eh?
Agressió no. Insults sí que... És allò que hem comentat abans, que a vegades remuguen i fas veure que no ho sents, i sí que farà uns 7 anys, clarament, en dues ocasions em van insultar directament.
Mm-hmm. Però agressió física, per sort només una, en l'últim any, entenc.
Sí, sí, sí.
I abans no hi havia hagut cap intent o cap cosa que et fes sospitar que alguns dels teus alumnes podien arribar a aquest punt?
En el cas aquest, la meva agressió física va ser una cosa casual, perquè no és ni alumne meu, i el que sí que preguntant, doncs el que és brinat és que aquest alumne ja havia fet alguna agressió abans. Mm-hmm. De fet, fins i tot un minut abans que a mi va agredir una professora.
Mm-hmm. Anna, en el teu cas també fa molts anys que et dediques a la docència. Tu també comparteixes això que deia el Dani, aquestes diferències en aquests últims anys que han anat augmentant?
Sí, ha anat augmentant. Jo, a part del Vallès, he estat a diferents municipis i m'he trobat bastants casos. Jo no com el Dani, que només un, jo bastants. Uh-huh. M'he trobat. I amb nens més petits.
Clar, és el que t'anava a preguntar, no? Que tu et presentàvem, ets mestre d'infantil i primària,
sí.
I has estat víctima d'una agressió física?
Sí, una va ser amb un llapis. Me'l van clavar en la mà, a l'hora de plàstica. Jo soc d'educació física, però també passava a fer reforços, quan substitucions, uh-huh. I aquest nen, que era de segon, o sigui, 8 anys...
De segon de primària, clavar...
Sí, de segon de primària, em va clavar el llapis a la mà. I no vaig ser l'única, tampoc, perquè a la classe anterior li havia també a l'esquena a la professora. Uh-huh. A l'altra professora que hi havia.
Això, no sé si...
Aquest va ser un.
Sí? S'ha repetit més vegades, és a dir, has patit més agressions físiques, Anna.
I com per tirar-te, jo com que soc d'educació física, tirar-te la pilota a l'esquena, per exemple. Llavors, clar, patir ciàtica, o lumbàlgia, el que sigui, a la cara també, i he fet expressament, no només jugant al partit de futbol, perquè el nen no vol fer aquella tasca aquell dia. Uh-huh. Així mateix.
Sí. Tu, en el teu cas, crec que has hagut de demanar la baixa, fins i tot, no?
Sí, fa 6 anys que estic de baixa, jo. Per ansietat, depressió, me va sortir fibromiàlgia, agorafòbia, i no tinc ganes de tornar a l'ensenyament. Mm. O sigui, jo només de pensar que he d'estar en un centre escolar ja em poso pues, com amb ansietat.
És a dir, des d'aquesta última agressió que no has tornat a exercir la docència?
No va ser a partir d'aquesta agressió, perquè malauradament, com que anem amb por, no ho denunciem. I aquest és el problema, que el no denunciar pues, queda una mica com la cosa difosa, no molt maco. Vas a treballar, ets mestre, que bonic, pintes, jugues al pati, i quan arribes a l'escola no és res del que tu has estudiat a magisteri i que t'ho han pintat tan bé. I les coses han anat canviant poc a poc, és el que diem. No sé, o hi ha un canvi o un ajut als mestres, o això anirà en augment, jo crec.
Denúncia, entenc que sí que em vas presentar o no, per aquesta por que deies que teniu, finalment vas ser capaç de fer-ho o no?
No, perquè ja l'últim moment que jo vaig agafar l'última baixa, que fa 6 anys, ja vaig estar tan tocada que era com la meva salut és el primer i el de més no m'importa, no vull tornar mai més. I jo l'únic que feia era pues, anar al despatx i mira, m'ha passat això, ells feien el que podien, però mai havia anat als sindicats ni res. No, per por, però també per les famílies, perquè clar, si denuncies una cosa i ells diuen que el nen no ha fet res i tal, pues, clar, també tens por, no?, del que et passarà i has d'anar cada dia a veure aquell alumnat. Aleshores va ser com una mica amb por.
I el centre com va reaccionar davant d'aquestes agressions? No sé si van posar algun tipus de sanció. Clar, un nen de segon de primària, no sé fins a quin punt ja se li pot imposar alguna sanció.
Això a mi em va passar, el del llapis, no em va passar aquí al Vallès, sinó em va passar al municipi de Barcelona. Aleshores, direcció pues, va posar com una sanció, entre cometes, al nen, de dir, pues mira, com que has fet això, doncs avui et quedes sense pati, o avui et quedes sense el que sigui. Però el nen tornava, vull dir, perquè el nen continuava fent. Clar, això no és, per mi, no és una sanció, per mi ha de ser una miqueta més dura, no? I recolzant el mestre, no sé, més estratègies de psicologia, de psicopedagogs, més psicopedagogs a les escoles, més recursos. Jo crec que hi ha manca de recursos en aquest àmbit.
Dani, en el teu cas, no sé si ens pots explicar una mica com va anar i després també et preguntaré el que ara ens deia l'Anna, si has hagut d'estar de baixa o no.
Sí, no, a veure, jo el nen aquest no el coneixia, estava caminant pel passadís que estava tocant a la sala de professors i vaig veure que estava allà donant cops d'una manera compulsiva a una mena de bústia que hi havia i li vaig dir, però per què fas? I llavors, doncs, es va girar cap a mi directament i em va intentar donar un cop de puny a la cara. Llavors, doncs, bueno, jo li vaig aturar, després em va intentar donar una cosa, aquí em va fregar una mica, i vam aconseguir que entrés a tranquil·litzar-se al despatx del cap d'estudis. Llavors, doncs, aquí es va acabar la cosa. El que passa és que, bueno, jo en aquell moment estava bastant emprenyat, però bueno, no tenia ansietat. Ell és alumne de primer d'ESO. Mm. En cap moment vaig tenir por per la meva integritat i, bé, no em vaig demanar baixa i l'endemà mateix vaig anar a treballar. El que passa és que, bé, tenia el convenciment de que això no podia ser així. I era no tant per una cosa personal, sinó com per la dignitat de la feina. És que no pot ser que la feina professor sigui estar exposat a que un dia un nen doncs, se li acudeixi donar-te un cop de puny. Llavors em vaig assessorar al sindicat de professors de secundària, que és precisament el primer que ha alertat de que hi ha algun problema d'agressions, i em van aconsellar que el denunciés. Mm-hmm. Llavors doncs, jo vaig denunciar. A la noia que va agredir un minut abans que a mi, doncs li vaig dir, escolta, mira, que és que jo vull fer alguna cosa.
i jo denunciaré, que t'apuntes tu o què? I em va dir que sí, que s'apuntava, vam quedar per anar a fer la denúncia, però al final es va fer enrere. Llavors, això crec que és un altre dels problemes que hi ha. Jo denuncio tranquil·lament perquè, bueno, soc funcionari i mira, si el director s'enfada en mi, doncs mira que s'enfadi. Però m'imagino que ella està en una altra situació i has d'estar, doncs, pendent de que no s'enfadi tu el director, perquè si no...
Era professora, no... també, però entenc,
sí,
eh?
Sí, sí, és professora, també.
No tenia,
sí,
plaça.
Sí. Bueno, m'imagino, eh? Mm. Pel fet de que es va tirar enrere, doncs, clar, aquí molts professors, quan no tenen plaça, doncs, intenten passar perfil baix, que els directors no s'enfadin bé per demanar-los, que és el problema del decret de plantilles, que la democràcia que hi havia als claustres, doncs, s'ha desaparegut una mica. Mm. I, de fet, he estat esbrinant també, hi ha un altre alumne de primer que insulta bastant quotidianament a professors i clar, no s'atreveixen tampoc a dir-ho.
Per tant, tu sí que vas presentar denúncia, que no van enlloc.
No, fa poc va treure la resposta, que bueno, que gent que era inimputable, però que és menor de 14 anys, mm-hmm. I llavors, doncs, bueno, ja m'ho van dir, com va ser la pregunta, que no aniria enlloc. Ai, la pregunta, perdona, la denúncia.
Sí. Mm-hmm.
El que passa és que, bueno, vaig dir, ho faré, perquè sàpien que tenen conseqüències. Vull dir, no tindrà conseqüències de que li passi res, però sí que hi ha conseqüències, que es veu que anaven els Mossos a casa a notificar-li i alguna altra cosa. D'altra banda, la resposta també em deien que podria seguir, si volia una indemnització o alguna cosa així, podia seguir fent per la via que calgui. Mm. L'únic que, bueno, aquí tampoc és la que jo pretenia, una indemnització.
Dani, tu sí que segueixes treballant encara avui a dia. No
sí,
sé si,
sí, sí.
si
sí,
creus
sí,
que també sí. falten recursos, com deia l'Anna.
Sí, i tant. Clar, aquest nen no està massa bé al cap. De fet, quan després de Nadal va amenaçar una professora al Monestir Hores i té un munt de problemes com aquest. I, vull dir, necessita una vetlladora. De fet, jo penso que el que passa és que la inclusiva porta aquest problema, perquè la inclusiva és educació per tothom, però potser no tothom al mateix lloc, i aquest nen potser no pot estar al mateix lloc que estem els altres, que estan els altres alumnes.
Bé, aquest és un exemple, però m'imagino que hi ha altres tipus d'agressions, doncs, que venen d'alumnes de tot tipus. Dani i Anna, us volem agrair avui des del 9C que ens hagueu explicat aquesta experiència d'haver estat víctimes, en el vostre cas, doncs, d'agressions físiques en el vostre lloc de treball. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Bona nit. Bé, molt ràpid, no sé si voleu fer algun comentari sobre aquest tema.
Jo el que em sorprèn més que la falta de recursos, que diuen que segurament, doncs, també pot ajudar que hi hagi més recursos, a que aquestes situacions es resolguin d'una altra manera, és la falta de mecanismes, de protocols, que no calgui haver d'anar als Mossos quan hi ha aquestes situacions, sinó que hi hagi altres vies administratives del centre mateix que sancionin, que acompanyin el mestre, que busquin la manera, sobretot perquè aquí el que acaba fallant, entenc jo, és que la família ha de fer costat al mestre i no deixar-ho passar, això, doncs crec que falta tenir aquests circuits establerts.
Mm-hmm. Jo crec que calen protocols d'atenció i per tal d'abordar casos com aquests, però segurament el que és més prioritari és que hi hagi mecanismes de prevenció, és a dir, per què, si hi ha hagut un repunt en aquests casos, primer entendre quina és la realitat que ha portat a que hi hagi un repunt de casos d'agressions, del tipus que siguin, verbals o físiques, per part d'alumnes al professorat, i els recursos han d'existir per fer prevenció i per fer atenció, i recursos per entendre i atendre els malestars que deriven en aquesta situació d'agressió. I en qualsevol cas, si són producte d'algun tema de salut mental, evidentment el que no es pot fer és en cap cas aïllar l'alumne, sinó, aquesta és la meva perspectiva, que evidentment no hi treballo, però jo penso que no s'hauria d'aïllar l'alumne, sinó que s'hauria de buscar alguna forma com de que la seva integració dins l'aula es pogués viure amb total normalitat i sense por a que ningú patís cap conseqüència negativa.
Mm-hmm.
Josep Manel, no sé si vols comentar res, molt breu, que hem d'anar acabant.
Molt breu, com que sí que hi ha recursos, el que passa que són limitats, és a dir, hi ha mecanismes de sanció administrativa, però al final a vegades són unes posicions de 3 dies i tornes a tenir l'alumne a classe. I a més és quan ja són més grans, quan són més petits, van més per la via dels recursos psicopedagògics. I després, el que és molt important, que ara l'apuntava, que per si vas parlar amb el Trià amb més calma, l'apuntava el Marc, és el rol de les famílies, que aquest sí que ha canviat. I a vegades, això que diu la gent, que passava abans i que ara no passa, que és que a vegades les famílies abans donaven suport al centre i ara aquí donen suport als fills, doncs potser el problema està a les famílies, no en els menors.
Núria, per tancar.
Sí, a mi em sembla que és una situació que no es pot donar i per tant hi hauria d'haver actuacions per protegir el mestre i si s'ha de parlar de recuperar l'autoritat del professor, que és una paraula que potser no agrada, però si això passa, crec que és necessària.
Un minut per arribar a les 10 de la nit, ho anirem deixant aquí. Josep Manel, no ens ha donat temps a que ens expliquis la teva tesi, que has de defensar demà.
El títol, que el diguis.
El títol, va, digues el títol, que abans no l'has dit.
No pensava explicar-te la tesi perquè era de defensar demà. No pensava fer-ho.
No, home, ja ho sé, sencera, no.
Faig una tesi que... Que
com aparent, es diu, com es diu?
Sí, vull, que aparentment pot ser de friqui, però
I en la realitat també ho és.
No, us asseguro que l'he fet, per tant no és tan
friqui.
Feina
li ha portat.
Sí, i entre altres coses tinc 450 referències bibliogràfiques, per tant això vol dir que hi ha molt més friquis al món.
Molt, sí, sí.
Bueno, el títol és El rol del periodista del segle XX i la funció dels mitjans de comunicació a les aventures de Tintín.
Uau!
Sí, aleshores, clar...